Ser Maestrat et presenta tots els dilluns la tertúlia de primera. Un anàlisi de la jornada futbolística del cap de setmana a càrrec de representants de les penyes dels clubs de futbol de primera a la nostra ciutat. Els gols, les polèmiques, l'afició. La tertúlia de primera, el dilluns, a l'Oi por Oi de Ser Maestrat.
I bé, com tots els dilluns, en aquestes hores, saludem als nostres tertulians. Bon dia, Miguel, què tal?
Bon dia.
Bon dia, Rafa.
Hola, Cristian, bon migdia per tots.
Bon migdia, Joaquín.
Bon dia a tothom.
Bueno, avui ja sabem, no?, de lo que anem a parlar.
Sí, però...
Primer parlarem dels resultats de segona divisió.
Ah, vale.
Que és la competició nacional que encara mos queda per acabar, no?
Molt bé.
Que estaven cap a decidir alguna coseta, no?
Sí, a mi, per mi que faltava decidir qui era el primer, el campió de segona. I, bueno, Valladolid hi havia, i era la setmana, des de la setmana passada, ja era equip de primera. Faltava saber si quedava en primer lloc o en segon. Al final va perdre contra el Tenerife i s'ha tingut que conformar-se en el segon, però el Leganés, que va guanyar, pues, s'ha quedat com a primer. Que estava, la batalla estava entre el Leganés i l'Eibar. L'Eibar, pues, no va ser suficient, perquè el guanyar el Leganés, pues, no dependia d'ell, i s'ha quedat com a tercer. Ara vostès, els quatre equips que promocionen són l'Eibar, l'Espanyol, l'Sporting i l'Oviedo. I a segona B, bueno, a Ref 1, baixen a la Morevieta, el Corcón, l'Andorra i el Villarreal B. Però fica't tu de que el Villarreal B, l'Andorra 43 punts, el Corcón 44 i la Morevieta 45. Però és que el Mirandés, el Huesca estan en 49, estava les dues últimes jornades, ha estat una cosa molt, molt apretada. I dalt, pues, ja ni te cuento. Dalt, el Leganés ha sigut campió en 74 punts, el Valladolid en 72, ha sigut el segon, i després l'Eibar en 71, que ha tingut opcions fins a l'última jornada a sair, i després l'Espanyol, l'Sporting i l'Oviedo, que són els altres tres equips que acompanyen l'Eibar en les promocions. Però bueno, la segona divisió sempre és una categoria que està sempre molt renyida sempre. Si tens alguna cosa que dir...
Sí, bueno, destacar que els equips, comentar una miqueta, els equips de la Comunitat Valenciana de segona divisió, primerament el Llevant, vale? Levante, jo dic, que és un nom oficial, que s'ha quedat també, pues, una miqueta així a les portes de... Les portes no, perquè s'ha quedat a 5 punts de jugar a la promoció. Vale, però bueno, un equip en un pressupostal que intentava...
Sí, el Levante ja fa unes jornades que va perdre l'oportunitat molt bona que
sí,
ha tingut.
Sí. I per una part, després l'Elche, vale, que l'equip favorit de Joaquín...
Sí, me va decepcionar. Jo fa unes jornades creia que i quan jo ho pensava, l'Elche se va posar en segona posició i després va perdre 3 partits seguits i se va desunflar.
Que curiosament està en un del quàdruple empat en 59 punts en el Levante. Vale? Després el següent equip de la Comunitat Valenciana que tenim és el Dense, vale? Que finalment ha aconseguit els 50 punts i ha aconseguit mantindre la
categoria.
La categoria, recordem també que hi juga Florin Andone. Vale, que sí. Bueno, hagués pogut tindre, ha tingut mala sort aquesta temporada. I després, per acabar, el Villarreal B, que l'últim de la categoria
va guanyar l'últim partit,
l'últim de la categoria ha baixat, no s'ha pogut fer.
És curiós que tots els equips, és igual en primera com en segona, quan pugen de categoria, el primer any aguanten quasi tots, el 99% la categoria, el segon any ja canvia. Jo, si miro en Europa, hi ha un munt d'equipos que han pujat de segona a primera i estan en les primeres places de la classificació. Ara, l'any siguient, canvia tot completament.
Sí, Bueno.
Els partits de promoció són el Oviedo Eibar, que juguen el dia 8 o dissabte que ve, juguen a les 6 i mitja, i després a les 9 de la nit juguen el Sporting de Gijón contra l'Espanyol. I la segona jornada, que és el dia 12 i 13 de juny, també juga a les 6 i mitja l'Eibar Oviedo i després l'Espanyol Sporting més tard.
També s'ha quedat unes promocions d'ascens en equipos pues, prou de solera històrics. El menys històric per dir així és l'Eibar, que l'Eibar ha estat moltes temporades a primera divisió, sí, però sí, unes semifinals, una promoció molt bonica.
Ho va entrenar molts anys Mendy l'Eibar, sí. Sí, que precisament la setmana passada va ser campió de la Conference ahir.
Sí, sí, molt de mèrit.
No havia guanyat mai res, pobre, algun ascenso, i que no recordo ara si va ascendir sent campió o quedant segon o tercer, i sin embargo l'any passat va guanyar la UEFA i
en el Sevilla
i en guany ha guanyat en l'Olympiacos.
Pues sí, mira, en un any, no sé, més o menys un any, ha guanyat dos trofeus europeus.
I el Sevilla, que el van destituir, després l'han trobat a faltar.
Pues sí, perquè se va precipitar el Sevilla.
Sí, però bueno, el Sevilla...
L'any passat va fer una bona campanya i en guany, pues... jo crec que ho van tirar més fora per problemes interns del Sevilla, problemes de la directiva, dels presidents que estaven barallats, bueno, el president i el conseller que estaven barallats i tot això, bueno, que no pel tema per resultats deportius, perquè els que han vingut després no ho han millorat.
Què vols dir, el president i el pare del president, no?
El pare del president, sí.
El president és el fill del... Ja saps què vull dir, ara no em surt el nom.
Del nido, padre del nido hijo.
Sí, se durmió en el nido y se cayó para abajo.
Sí.
En fin.
Pues bueno, l'altra notícia que ha hagut este fin de setmana, pues ha sigut la final de la Champions, va guanyar el Real Madrid, ja com tots sabeu, va guanyar 2-0 a Borussia Dortmund, un partit que va estar... La primera part va ser, per mi, clarament, del Borussia Dortmund. Molta possessió per part del Madrid, un 61 a 39, però les ocasions clares van ser totes del Borussia. El Madrid no va arribar ni a porteria, no va xutar. El Borussia es va desperdiciar, va fer un poste, possiblement en una possessió molt justeta, no sé, igual hauria pogut pitar fora de joc allí si ha sigut gol, doncs potser ho has tingut
que revisar. Aquestes dues o tres ocasions clares que va haver, n'hi va haver una en fora de joc, que és... Però com el Dortmund, jo ho vaig dir moltes vegades, Rafa, com el Dortmund mos adelante, la feina serà nostra. I van tindre les ocasions per a un 2-0, eh?
Sí, ho van tindre.
I el que és el futbol, quan perdones, després te la peguen.
Sí.
I el Madrid pues, és un equip de segones parts. El Madrid poques vegades ha decidit el partit la primera part. Sí. Sempre ha sigut a la segona.
Sí, però això és jugar en foc, Joaquín. O sigui, el Madrid, si va plantejar el partit, bueno, Panella va plantejar allò, xino-xano, i anar contemporitzant, anar controlant el joc, anar dominant una miqueta, però... De perill no en va crear gens, però gens. I aquells en tres contres i van posar i dalt.
Jo ho vaig dir-ho sempre, no mos hem de fiar. El Dortmund en pilotes parades, en corners, són gent perillosa, perquè de cap té molts de jugadors que van molt bé de cap, i ho demostren, i a la contra són jugadors molt ràpids, que menys mal que no mos van fer aquells dos gols, perquè la cosa s'hagués complicat. Ara, la segona part, vaig veure algun jugador del Dortmund que estava bastant agotat, perquè la primera part van treballar i se van anticipar en totes les pilotes.
El ritme que va imposar el Dortmund era difícilment sostenible durant la segona part, això tot el partit no ho podien aguantar. I m'ha dit sí que possiblement doncs, més fet a jugar finals, jugadors molt en molta experiència, doncs va saber controlar, va saber evitar. A la segona part van corregir les posicions, se van ajuntar una miqueta més i el Dortmund ja no va atacar tant. Se va donar compte, el Dortmund se va tancar detrás i ahir van vindre doncs, la jugada del gol de Carvajal, que va ser un centre d'un córner, que ja havia avisat antes, 8 o 10 minuts antes havia tingut un remat molt paregut, la mateixa jugada, exactament la mateixa, per anar fora, i esta vegada pues, van a dins van, Carvajal, que curiosament és el jugador més baixet de l'equip, pues, va rematar i ho marcava o davanter centro Fulberg aquell,
Fulcruc,
sí, que és un home que hi passa pues, quasi 30 centímetres a Carvajal. Però bueno, mira, el futbol té aquestes coses, quan menys t'esperes te salta a l'ebre, i pues, a partir d'ahir el Borussia se va desunfar una miqueta, me va donar la meva sensació que es va desunfar una miqueta, i un Madrid sí que va anar apretant, va tindre 3 o 4 ocasions, el portero de...
Ne va traure algunes molt bones.
Els dos porteros van estar molt bé, tant Courtois a la primera part, després a la segona va fer una parada molt bona, també Courtois un remat de cap, d'un lateral.
Com li diuen, el del Dortmund,
Kobel.
Va fer un parell de parades molt bones, sí.
Van haver dues faltes, una de Kroos que anava a l'esquadra mateix.
I l'altra de Camavinga, va treure dos pilotes.
Un altre xut de Camavinga i una altra falta de Kroos, també una miqueta més a prop que la primera, que també anava més centrada. La primera és que anava molt a l'esquadra, va fer un paradón el portero este. Però ja te dic, el Borussia se va anar desunflant i bueno, i Madrid pues, això ho va saber aprofitar.
Mira, l'únic tros que té el Borussia, que el Madrid ara li tindrà que pagar uns 30 milions al Borussia Dortmund.
Bueno,
crec que no compensa, Joaquín.
Per l'assumpte,
crec que no compensa.
Pel fitxatge de Bellingham.
El Dortmund, jo estic convençut que el Dortmund ha preferit no cobrar-los i guanyar la Champions, igual que el Madrid preferís pagar-los i guanyar la Champions.
Hombre, això està clar. I després el Dortmund també se va despedir Marco Reus, igual que ara en altres Toni Kroos, sí. Que ha sigut un gran jugador, l'únic en els últims anys ha tingut alguna lesió i s'ha perdut molts de partits l'alemany.
La temporada passada va estar molt fluixa. La d'enguany ha sigut fenomenal, possiblement de les millors temporades que jo hi recordo.
Ara fa 3 o 4 anys Marco Reus estava molt, molt, molt bé.
Sí. Però, bueno, jo crec que el Madrid i la baixa esta de Kroos va notar molt, igual que altres equips quan se'n va un jugador en el qual gira tot el joc de l'equip, pues substituir-ho és molt difícil. O sigui, jo crec que de jugadors de la qualitat de Kroos avui en dia, és molt difícil.
Ara m'ho donarem compte, sí. Quan un perd una cosa que no li han donat molta importància i després te'n dones compte de lo que tenien.
Sí, de la falta que te fa.
Jo, per exemple, me n'he recordat moltes vegades de Karim Benzema, sí. Perquè ara no teníem un delantercentro i jo, per a mi, Karim Benzema era el Nova Mas. Sempre, tu saps, sí. A la penya ha sigut el jugador més criticat. Igual a la penya que aquí, sí. Jo sempre l'he defensat a Karim, perquè havia que era un gran jugador i ho ha sigut. La prova la tenim que és el segon golejador de la història del Real Madrid, vull dir que no és qualsevol cosa. A més, a mi m'encantava les jugades que feia el tio este.
Pues en el cas del Madrid se'n va anar Cristiano, el Madrid se va ressentir, evidentment feia molts de gols. Possiblement en aquella època el vestuari no estigués tan unit com ara, que això també és molt important de cara a guanyar partits i plantejar-los, i la convivència dins d'un vestuari és fundamental.
Ara saps qui el vol, Cristiano?
Mourinho?
Xavi Alonso, el vol fitxar pel Bayer Leverkusen. No, a mi me donaria una gran alegria veure l'altra vegada en la Champions League.
En la Eite, sí, sí. Pues bueno.
De totes maneres, a lo millor no teniu substitut pa Kroos, però sí que vos ve Mbappé.
Jo crec que sí que en tindrem. El Madrid té bons jugadors i no te olvides, aquí se parla que el Barcelona fitxarà a Kimmich. No t'estranya que d'aquí 15 dies Kimmich sigui el jugador del Real Madrid? Perquè això de que és el meu equip, o que des de xicotet, quan ve l'ocasió, se canvia la camiseta i tot el que eres de xicotet, m'entens?
Home, Kimmich té 29 anys, allò que tampoc és un crio, però és molt bon jugador. A mi m'agrada més com a centrocampista que com a lateral. M'agrada més.
L'únic que el Madrid té un altre jugador a l'ull, però no per enguany, sinó per l'any que ve, que és Florian Wirtz del Bayer Leverkusen. Este tio, bueno, este tio, és un xaval jove, no sé si té 22 anys, una cosa així, i és tan bo o més bo que Kimmich. És un gran, gran jugador, i el Real Madrid el té a l'ull per l'any que ve, perquè acaba contrat. I d'un any a un altre canvia molt el preu del jugador, perquè el Bayern, si ara li van per Kimmich, esperarà que no li passi com li va passar en Toni Kroos, perquè el Real Madrid, en Toni Kroos, va fer un fitxatge sensacional, va pagar 20 milions, perquè el millor fitxatge que ha fet el Madrid ha sigut Cristiano Ronaldo. El va comprar per 96 i li va vendre a la Juventus després de 9 anys per 110. Vull dir que aquestes gangues no se fan sempre, perquè imagina't el que va deixar Cristiano, el que li ha fet guanyar al Real Madrid.
El marge no econòmic, perquè és una cosa que nosaltres no des d'aquí no ho percebim. S'ha pagat tant, bueno, pues sí, va, d'acord, però tu el que esperes d'un jugador és el rendiment i el que t'aporta, el que te dona.
Mira, ara me ve al pensament un directiu del Barcelona, no sé si era vicepresident, li diuen Casaus, crec.
Ui, és fa molts anys, Casaus.
Quan van fitxar a Maradona, sí, encara ho tinc aquí al cap, que va dir: no me parlen del preu, això és dona rendiment o no dona rendiment?
Ja està.
Aquesta és la pregunta i la qüestió, tot el que més no val per res.
Sí,
no.
Perquè pareixia, el Madrid també ha fitxat altres jugadors contrastats que se suposava que tenien que rendir, i després
exemples
ja no de Hazard, sinó també de Kaká, que mos,
hombre, Kaká va ser també una...
Tot el món se pensava que això serien dos jugadors que
venia com a Balón d'Oro. Aquell també va fitxar, no me'n recordo, un inglès, Owen, que també venia com a Golden Boy, allò que...
Sí, també n'han tingut al Madrid de jugadors que
han sigut, fiascos, que no s'han adaptat, no s'han acoplat bé per les lesions o per la forma física, per el que tu vulguis, pel sistema de joc, pel clima, per el que tu vulguis, però que de fiascos tots els equips, claro, quan compres i vens, no sempre ho acertes. O sigui, mira, el Sevilla va haver una època que tot el que fitxava tot ho convertia en or, però això es va acabar, i després què?
Hombre, n'hi ha hagut diversos equips. Mira, en Portugal el Benfica també ha comprat jugadors baratos i els ha venut sempre molt cars. El Bayer Leverkusen és un d'estos equips que també ha comprat xavals de no res i els ha venut sempre molt cars. Mira, en el Madrid han tingut la sort, diguem-li, de jugadors que mos han donat molt. Comencem per Varane. Casemiro,
van fitxar molt jove. Sí.
Varane, Casemiro, els diners que ens han pagat, i Casemiro la temporada passada va tindre una bona temporada, però enguany ja, i van pagar 80 milions
a lo millor el substitut, i no el volen, el volen tirar fora. A lo millor el substitut de Kroos serà Casemiro.
No.
Se va comentar. Va haver alguna recorte de diari, sí que ho vaig llegir.
Perquè ara també diuen que si Varane està sonant per la Real Societat com a substitut de Lenormand.
Bueno, ai, mira, ho ha fet, ho ha declarat públicament aquesta del Manchester City, com li diuen, al centrocampista De Bruyne, Kevin De Bruyne.
De Bruyne, sí.
Que aniria al Madrid llevant-se la meitat del sueldo per jugar dos o tres temporades. I ara està en això, el balón està en el tejado del Real Madrid. A mi m'agradaria que vingués dos o tres anys, Kevin De Bruyne.
És un molt bon jugador, però aquestes últimes temporades està molt castigat per les lesions i ha jugat poc. No? Sí,
jo el vaig veure un parell d'anys quan jugava a Alemanya en el Wolfsburgo, i ja era un jugador impressionant. Claro, al passar al City, pues, encara va pujar.
Me pareix que De Bruyne és molt complicat que vinga al Madrid, més que res per l'assumpte personal que té en Courtois.
Exactament.
Ah, bueno, això és un altre.
I no crec que...
Això és un altre, sí.
Com no crec que a Courtois el...
No tenen bon feeling.
Sí,
bon
deixem-ho així.
No
I com no crec que Courtois el... lo facen
vete,
fora.
O vete.
Entonces, pues, si està Courtois no crec que vingui de Bruyne. Sí.
En esta vida l'assumpte de faldes sempre és molt difícil.
De gestionar.
Molt complicat.
Molt difícil de gestionar. Sí.
I mentre en un 11 titular. Sí,
perquè avui porten falda, demà porten pantalons curts i què sé.
Pues bueno. Pues lo que comentabas de Leverkusen, que va a perder la final contra Atalanta, mira que yo estaba, tenía la esperanza de que Leverkusen hi pogués guanyar a Atalanta. Además, ha perdut un partit.
Pues mira, ara te vaig a dir una cosa i que te dic de tot cor. Quan vaig veure les alineacions, vaig dir Leverkusen pedrà. Primerament, no jugava el porter titular, no sé per què, perquè hauria jugat l'altre durant la competició, conforme ha passat en el Real Madrid, i a davant el Leverkusen no tenia cap delanter. Grimaldo, que ha jugat sempre de lateral esquerre o al mig del camp, sí, jugava de delanter,
sí, junt
en Adi. Sí. Tenia Benifaz, delanter centro que ha fet molts de gols, al banquillo. Aquest txecoslovaco, com li diuen ara, no me surt el nom, Patrick Cech, delanter centro de la selecció txecoslovaca, al banquillo, i n'hi ha un altre que li diuen Holz, també. Jo quan vaig veure l'alineació, tres delanters, dic, Xavi, té temor, perquè això és que va anar a la defensiva. Quan l'Atalanta va fer el primer gol, vaig dir malament, i ja ho vaig pensar, i després del 2-0 ja vaig dir, estan liquidats. Pues sí. Després va fer canvis, però ja no va valer per res. Els italians, quan estan guanyant 2-0, és molt complicat guanyar-los.
I a més, l'equip de l'Atalanta, que està Gasperini, que ja fa uns quants anys que està en aquest equip,
15.
I ho està fent molt bé.
Mira,
recordeu-vos del famós polèmic partit de Champions, quan encara hi havia una mica de negacionisme aquí a Espanya en el tema de la pandèmia, que el València van a jugar a Milán, que era on estava tot el foco de que pareixia que entrés a Europa.
Sí.
I aquí van haure equipos, n'hi ha que recordar també que van haure altres equipos que també tenien que anar a jugar a Itàlia, ¿vale? Com era Getafe, d'acord? Recordeu-vos, sí. I el president se va negar a viatjar allí, recordeu-vos, i el València van allí, i allí en aquell partit i en aquelles circumstàncies, sense llevar-li cap mèrit a l'Atalanta, el València mos va pegar un bany, però un bany,
l'Atalanta fa ja uns anys
les coses les fa molt bé l'Atalanta en este entrenador.
Jo el seguixo tota la temporada i té dos delanters, un italià que es diu Scamacca i un belga que té l'are o algo així paregut, i són dos delanters que han fet el 80% dels gols de l'Atalanta.
Pues mira,
i en canvi este dia va fer tres gols un delanter,
sí,
que ningú el coneixia.
Ningú el coneixia. Pues jo la conclusió que vaig traure d'este partit de Leverkusen atavant de la final esta del 3-0, dic, este resultat hi va haver al Real Madrid per afrontar la final contra el Dortmund, perquè el Madrid, jo palpava l'ambient en els aficionats del Madrid, de que el Madrid era molt favorito. Anem a veure, el Madrid sí que havia donat motius per pensar de que anava de favorito, pues per tota la trajectòria que ha portat, no havia perdut més que dos partits en tota la temporada, entens? Però sempre és allò que no n'has perdut cap, o n'has perdut dos en este cas, un de Lliga i dos precisament contra l'Atlètic de Madrid, de Lliga i de Copa, i justament em passaràs este, la final, i el Borussia que anava com a cenicienta del partit, igual, esto es igual se la peguen. I el partit del Villarreal, que el Madrid anava guanyant 1-4 i va empatar 4-4, també va ser un toc d'atenció. Sí. Els aficionats del Madrid podríem estar molt, anem a veure, molt confiats, la paraula que vull tenir
pues
és confiats, però el que me preocupava a mi era que els jugadors ho estiguessin. Si els jugadors del Madrid no estaven confiats, sí que tenia molt de guanyat. Però si els jugadors del Madrid se deixaven portar per aquest excés de confiança, possiblement
Quan ha passat el temps, se veu tot d'una altra manera. El resultat de Villarreal va vindre molt bé de que passés el que va passar, perquè el Madrid, després d'1-4 al descans, sí, no té que empatar un partit. Però això, el que tu estàs parlant, significa que si els jugadors ho havien fet, tenen que tindre... Aquí en Espanya, nosaltres ho veiem molt normal que el Madrid guanyi la Copa d'Europa, perquè se veu que ens hem acostumbrat. Sí. Però no és tan normal. Mira els equips que hi ha en Europa tan bons, i guanyar la Champions League no és fàcil. No és fàcil, és molt complicat. En canvi, aquí no li donem molta importància, diràs que ho veiem molt normal que el Madrid guanyi la Champions.
Això ha sigut en els últims anys, Joaquim, hem estat 32 anys, 30 i 20 anys sense...
En canvi, en Europa sí que se li dona molta importància perquè saben lo difícil que és guanyar-la. I ens tenim que acostumbrar de que no és tan fàcil. Mira, probablement l'any que ve el Madrid tindrem un equip més fort de lo que teníem ara. I ojalà m'equivoque, probablement no la tornarem a guanyar, tenint un equip més fort de lo que tenim en guany. Així és el futbol, ja t'he dit que ojalà m'equivoque.
Si el Madrid recupera a Militao, que este final de temporada pues no estava per jugar, Alaba, pues que també menor grado, perquè prefereixo una defensa de Militao Rüdiger que no Alaba, i després davant està Mbappé, si ve o no ve, pues bueno, suposo que sí que vindrà, per tot el que s'ha comentat i s'ha escrit. Pues el Madrid sí que tindrà un bon equip, tindrà més bona defensa i tindrà més bon atac. Tindrà que sortir un altre, però al centre del camp lo veig més dèbil, perquè Modric tindrà 40 anys al mes d'octubre. 40.
Modric jugarà algun...
I Kroos no estarà.
Jugarà algun ratet
I els demés, ni Tchouaméni, a mi no me fa el pes. Camavinga està una miqueta verd encara, serà un bon jugador Camavinga, però està molt verd, 21 anys. I Bellingham, en els últims partits del Madrid, des del mes de gener cap aquí, ha estat fluixot, ha anat a menys.
Tu mira que aquest jugador va lesionat encara i ho ressentís.
En que porta, en que porta, en que porta.
Mira, se acabó.
Vinga, pues, hasta la setmana que ve.
Senyors, que quasi tenen que anar les notícies de caràcter nacional, no res. Gràcies per vindre tots els dilluns, eh?
Ale,
vinga, que vaiga molt bé.
La setmana que ve, que hi ha futbol.
Tots els dilluns, la tertúlia de primera. Un anàlisi de la jornada futbolística del cap de setmana a càrrec de representants de les penyes dels clubs de futbol de primera a la nostra ciutat. Els gols, les polèmiques, l'afició. La tertúlia de primera, els dilluns, a l'Oi por Oi de Ser Maestrat.
I bé, nosaltres arribem fins aquí, mos despedim, mos deixem amb les notícies.